El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia a Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 4 d'agost i avui, en plenes festes de la Terra, començarem el programa parlant d'un projecte audiovisual sobre història d'Eivissa, un projecte impulsat per l'investigador i divulgador patrimonial eivissenc Joan Serra Bofill, amb qui parlarem ara en uns minutets. Més tard tenim nova secció aquest mes d'agost. Avui estrenem sessió doble, una sessió on cada dimarts repassarem la cartellera a les sales de les Pitiüses amb el periodista i cinèfil David Ventura i completarem el programa fent classes de repàs, una cosa ja sabeu que és molt típica de l'estiu. Per si us ha quedat alguna assignatura, nosaltres repassarem algunes assignatures pendents que ens ha deixat la temporada regular del programa. Per tot això i per molt més ja tenim preparada Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
També tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i 5 minuts abans de tot això és el moment de posar-nos al dia. Avui, Nieves, començam la repassada a l'actualitat parlant d'immigració perquè continua l'arribada de persones a les costes de les Balears en embarcacions irregulars. En les darreres 24 hores són 31 els migrants rescatats en aigües de les Pitiüses, d'acord amb la informació facilitada per la delegació del govern.
Sí, la darrera embarcació s'ha localitzat cap a les 5:15 de la matinada d'avui a 30 milles al sud-oest d'Eivissa. En ella viatjaven 15 persones d'origen magrebí. 12 hores abans, passades les 5 de la tarda d'ahir dilluns, altres 16 persones, també d'origen magrebí, van ser rescatades quan es trobaven a una embarcació a 6 milles al sud-est de Formentera. En total, des d'ahir dilluns, són 104 les persones migrants arribades a les Balears en 6 embarcacions, però no totes aconsegueixen arribar. De fet, com estan explicant des de primera hora del matí als serveis informatius d'IB3, d'una de les embarcacions localitzades aquesta matinada a les costes del sud-oest de Mallorca van ser rescatades dues persones que, segons Salvament Marítim, han explicat que feia 15 dies que anaven a la deriva i que a bord hi viatjaven 17 migrants més que van morir durant la travessia. Ho explica el cap de Salvament Marítim de les Illes, José Ramon Crespí.
I efectivament, segons el testimoni d'aquestes dues persones, duen a la mà més de 15 dies i n'enfantarien de 7 persones que, segons el seu testimoni, varen anar morint i els varen anar llançant per la borda.
Davant d'aquesta informació, Salvament Marítim ha mobilitzat avui un helicòpter per rastrejar la zona, a més de donar avís a navegants. Les dues persones rescatades van haver de ser traslladades a l'Hospital de Son Espases amb signes de desnutrició i deshidratació, segons les darreres...
Tot dramàtica, és indescriptible, la veritat. Estarem molt pendents d'aquesta situació. I ara canviem d'assumpte perquè a Eivissa avui s'amplia el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut al municipi de Sant Joan de Labritja.
Si és la segona vegada que l'home, Antonio Escandell Torres, desapareix, les autoritats han demanat que qualsevol persona que disposi d'informació la comuniqui a l'112. Recordem que l'home va desaparèixer divendres a la tarda a la zona de la finca Cantaronges, a Sant Joan, vestia calçons texans llargs i camisa blanca. Les autoritats també demanen no difondre a les xarxes informacions no contrastades.
Continuem, Nieves, i ho fem parlant ara d'educació, perquè aquest divendres el Consell de Govern aprovarà un decret llei que permetrà equiparar els sous de les, treballadores de 0 a 3 anys de les escoletes concertades a les públiques, que depenen de la conselleria. Ho va anunciar el responsable d'Educació, Antoni Vera, després de reunir-se amb aquesta xarxa de 0 a 3.
Sí, és un dels punts aparaulats entre el conseller i les representants de les educadores de la primera fase escolar. Vera ha explicat que amb aquest decret serà l'eina amb què l'administració podrà complementar el concert amb les escoletes 03 per equiparar els sous dels centres integrats i no integrats. L'escoltam.
Sí que teníem molt clar que aquest greuge comparatiu que hi havia entre les treballadores havia d'acabar, efectes econòmics, i que la nostra voluntat és que en l'aprovació d'aquest decret llei pugui ser ja una realitat a partir de 1 de setembre, encara que això sí, el pagament legal l'establiríem a partir de 1 de gener del 27, amb efectes retroactius a 1 de setembre del 2026.
La intenció és que el decret de mínims s'aprovi abans de març de l'any que ve i que s'apliquin el curs 2027-2028. A més, també ha anunciat que es regularan els menjadors escolars per l'etapa 03 i que les Balears seran pioneres a l'Estat en fer-ho.
I acabam molt ràpidament aquesta repassada a l'actualitat parlant de turisme, perquè Formentera informa de l'estat de les seves platges en temps real a través de la web Safe Beach. Els socorristes s'encarreguen d'actualitzar-ne la informació i es tracta d'una eina més per garantir la seguretat a la mà.
Sí, dia de platja i entre les múltiples opcions que hi ha a Formentera, la web Safe Beach ajuda a escollir la millor del dia. Es pot accedir des de qualsevol indret i només ens fa falta el mòbil. Es pot saber quin color de bandera hi ha a cada platja, l'estat de la mar o si hi ha presència de bons. Els socorristes de cada platja són els encarregats de proporcionar cada dia aquesta informació.
Idò, Neves, ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat de moment, però després t'escoltam una mica més.
Fins després.
Fins després. Són les 12 i 10 minuts i, com us deia, avui fem un salt al passat per començar el programa. I és que sí, avui volem començar el programa parlant d'un projecte audiovisual sobre història d'Eivissa, un projecte que ha posat en marxa en Joan Serra Bofill, que és investigador i divulgador patrimonial i que fa que ens adelantem una miqueta en aquest 8 d'agost, que com cau en dissabte no tindrem programa, així que no volíem deixar de parlar de sa feina de divulgació cultural i patrimonial que està fent aquest jove eivissenc i parlar precisament del seu documental més recent sobre el setge de Medina i Eivissa, que està penjat a YouTube i que ara us explicarem on i quan el podeu veure. Però ja tenim connectat en Joan Serra Bofill. Molt bon dia, Joan.
Molt bon dia. Com va?
Nosaltres molt bé i tu molt enfeinat amb aquest projecte d'Eivissa Fates des que vam parlar fa 2 anys, em pareix,
sí,
però
sí,
que ha anat evolucionant, en veritat. Explica'm una mica.
Pues mira, jo ja fa... farà 4 o més anys, vaig començar un projecte que es deia Eivissa Avui, en el que cada dia penjava una efemèride d'història d'Eivissa i Formentera. Però clar, què passa? Que només podia fer publicacions sobre events des que teníem un dia en específic assignat a ells. Per tant, va sortir aquesta idea després de fer Eivissa Fates com un canal a Instagram paral·lel on poder parlar més generalment de temes històrics, de tant d'Eivissa com de Formentera, etc, etc. I vaig anar fent publicacions, però clar, jo trobava que també faltava un... Encara així se'm va quedar petit aquest format, i el vaig, ja l'any passat, el vaig estendre encara més. Vaig fer el salt cap a YouTube.
Cap a YouTube.
Amb documentals de més llarg format, segueixen sent 15, 30, 45 minuts, seran els més llargs o millor, però tindran subjectiu, pues, jo què sé, el típic. Hi ha una substitució de classe i sempre que fiquen, pues, de fondo, no sé, la Segunda Guerra Mundial a color o alguna cosa així, pues, que fiquin alguna cosa d'història d'Eivissa, que bueno, no hi ha assignatura, però que almenys els al·lots puguen anar a veure-ho o simplement la gent que li interessi.
Exacte. Per tant, per parlar sobretot d'aquest setge de Medina i Eivissa que es commemora aquest 8 d'agost, com va sorgir la idea per aquest documental? Com ha estat també el procés? M'interessa moltíssim saber o que m'expliquis com ha estat aquest procés de documentació, perquè des 8 d'agost se n'ha parlat moltíssim, però com has viscut aquest procés? Quan va sorgir la idea? Quant de temps has estat treballant? En fi, són moltes preguntes. Tu respon-me el que vulguis, Joan.
A veure, en realitat no és que hagi hagut la idea específica d'aquest vídeo, aquest documental en realitat és un capítol. S'engloba dins d'un projecte que jo tenc, que és Història d'Eivissa i Formentera, que començarà des de la creació geològica de l'arxipèlag fins al dia d'avui. Ho he dividit en diferents blocs. Aquest bloc que comprèn el segle XIII és el bloc 5, i en aquest cas, aquest és el tercer bloc, el tercer capítol d'aquest bloc.
El tercer capítol d'aquest bloc, que ara sentíem aquesta ambulància.
Perdona.
Que passava, no? I no volia perdre'm cap detall. És el tercer bloc.
Sí.
I això, i com
no, és... No, el tercer capítol d'esquin bloc.
Exacte.
És que he començat per el bloc 5 perquè, clar, jo ara estic visquent aquí a Anglaterra, però quan vaig venir vaig començar, ja duc 5 anys, estudiant sobretot tema de l'edat mitjana i Eivissa i Formentera. Estic fet, vull dir, ara la nova edició de FIT sortirà un article meu, he estat investigant, generant, fent nous descobriments i estudis i tal, i molts encara no estan publicats, però amb aquesta informació i tot el que jo anava llegint, doncs evidentment he començat, i com del que més sabia era de l'època medieval, doncs he dit, doncs mira, començo amb el bloc 5 en comptes de posar-li amb el bloc 1, que entonces m'hauria d'haver tornat geòleg en seguida, saps? Vull dir, doncs començava amb el que sabia i ja no sé el dia, ja saltaré, faré com les pel·lícules de Star Wars.
Exacte.
A Saúl, primer empezamos por el episodio 5 i després ja anirem endarrere. Entonces, pues clar, vaig fer l'episodi 1, que era de la conquista de Mallorca, uh-huh. L'episodi 2, que està molt lligat en aquest setge de Medina i Eivissa, que seria com, diguem-li, la part A, que és de setge, dels preparatius, de com li donen la conquesta a en Guillem de Montgrí, com se prepara, com se pogueren preparar a Eivissa i a Formentera, i aquest tercer capítol, que és de setge de Medina i Eivissa, és pues, la tercera part, que acaba amb el 8 d'agost, i després el pròxim estirà dedicada exclusivament, i si ja he vist que està allargat, amb tot el que són les llegendes, les tradicions, quanta veritat pot haver-hi darrere, i totes aquestes coses.
Meravellós.
O sigui, que en el fons això és un continu, i després seguirà, i bloc 6, bloc 7, saps?
Exacte.
Però bueno, ja acabaré d'aquí molt de temps.
Molt de temps, tens feina per molt de temps i serà un plaer disfrutar-la. Com us dèiem a l'inici de la conversa, tota aquesta feinada que està fent en Joan Serra Bofill, que a més amb aquest component afegit de fer-ho des de la distància, però que també la tecnologia ens permet fer tota aquesta feina en la distància, la podeu trobar en el canal de YouTube d'Eivissa Fates, veritat? Amb Y, Fates.
Sí, Fates, és com el llibre dels fets d'en Jaume Primer, doncs... Pues lo mateix, era una mica s'inspiració, perquè parlava de fets, de coses que van passar a Eivissa. I mira, el que em preguntava just abans de sobre el 8 d'agost, en específic, sí que és veritat que és un tema molt interessant.
Sí.
Se n'ha parlat moltíssim, tant a diferents llibres com a articles de diari. Sempre que és el 8 d'agost surt un article escrit per no sé qui sobre el 8 d'agost. I hi ha que dir que s'han dit moltes coses, moltes vegades no m'arribo que com millor s'hauria, saps? Sempre ens hem de tornar a les fonts primàries, però també a les secundàries, perquè no podem oblidar-nos que són documents d'època, escrits amb unes intencions, que potser un mos conta una part d'història i un altre mos conta l'altra, per el que també hem d'anar a els historiadors, amb el que diuen els historiadors, ser crítics amb el que diuen, doncs clar, moltes coses s'han descobert recentment, abans només teníem el parrafat que mos dona el llibre dels fets, però ara, per exemple, tenim en Torres Peters va descobrir un munt de documents a la cartoixa de Montalegre, crec que era, sobre ja sabem que el 4 de juny ja estava plantat el setge, Navarzuza, per exemple, va tornar a publicar un document que la veritat no havia estat aprofitat per la historiografia, des del 10 de setembre, en el que en Pere de Portugal estableix uns serraïns a Balàfia, són serrins de Balàfia que donen lloc en el després de Balàfia. Hi ha tots aquests documents, a part de la idea tradicional i d'en Joan Xicó i tots aquests, que la veritat és que ens ajuden a posar una mica les xinxetes en el que és el relat tradicional.
Idò, Joan Serra Bofill, mil gràcies per aquesta feinada i tothom a explorar el canal de YouTube d'Eivissa Fates, que fa molt de rigor i molt de carinyo en Joan Serra Bofill, com dèiem, investigador i divulgador patrimonial, apassionat de la història medieval d'Eivissa, i en el que li hem de seguir la pista molt de prop, perquè no atura, i ja ens ha avançat a més quin serà el pròxim episodi. Joan, moltíssimes gràcies.
Un plaer.
Nosaltres ara fem una aturadeta per la publicitat i després, atenció, sessió doble de cinema, i pels que us hagi quedat alguna assignatura pendent també farem classes de repàs aquí en el programa, serà d'aquí un minutet.
IB3 Ràdio és Dial.
Quan fa molta calor és un perill per a la salut. Per això és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur. programa doble.
Sí, sí, seguim aquí al programa i és que tots els dimarts del mes d'agost, perquè crec que no hi haurà cap dimarts en què una festivitat ens interrompi la programació cinematogràfica del mes d'agost, i ara que fa aquesta calorada, la veritat és que no hi ha millor pla que anar al cinema o gaudir d'una sessió de cinema a la fresca. I per explicar-nos absolutament tot el que es projectarà a les Pitiüses durant aquest mes d'agost, de moment tenim cada setmana el periodista i cinèfil, David Ventura, molt bon dia.
Molt bon dia, què vol dir això de cinèfil?
Que t'agrada, no, el cinema?
Ah, sí,
el cinema,
sí, sí.
El cinèfil.
No? Clar, sí, 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 no, que m'agrada el cinema, no hi ha cap mena de dubte.
Exacte. Escolta, i t'he posat una gran responsabilitat, per aquest mes d'agost, veure absolutament tot el que es projecti,
sí,
no només a Eivissa, a les Pitiüses, sí, tant als cinemes com allà on es facin projeccions a la fresca.
Vale, eh? També t'he de dir una cosa, que no penso complir.
Ah, no?
No, 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 perquè no m'ho puc veure tot. A veure, jo tenc el temps limitat, i també hi ha coses que no em fa gola, a veure, les miracos,
no?
Que et diguin no.
Per tant,
no.
De què parlarem, a veure?
A veure, parlarem del que es projecta.
Val.
Això sí que et parlem del que es projecta. Però també t'he de dir que jo explicaré el que hi ha.
Val.
I ja està, aleshores.
El que hi ha.
El que hi ha. El que
de
hi ha,
manera objectiva. Alguna... No posaràs allà...
Però és que aquí també hi ha una cosa. Aquí també. A veure, tothom té fílies i fòbies.
Sí.
Clar. Aleshores, jo també, la meva idea és perquè el meu criteri ha de ser més valuós que el de qualsevol altra persona.
Perquè ets una persona amb criteri,
sí, ja,
amb experiència, amb un gust format al llarg dels
això,
anys, no?
Això és xau-xau. Perquè hi ha gent que té molt bon criteri, bueno, que ha vist moltíssimes pel·lícules, 20 milions de pel·lícules, i després l'escoltes parlar i dius, però aquest home què diu, no? És a dir, que, però és que no encaixa. Aleshores, cadascú té la seva sensibilitat.
Cert.
Jo tinc les meves mogudes, però també, evidentment, el que s'ha de fer és donar joc i dir, bueno, hi ha coses que jo potser no em convencin, però a altra gent els pot agradar. Aleshores,
exacte,
ja explico un poc el que hi ha,
val,
i intentaré en la mesura del possible ser el màxim, però evidentment se't vol plomero, vull dir, això no es pot...
Se'ns veu sempre.
Se'ns veu sempre.
Sempre. Això és que no ho podem evitar.
Aleshores, esclar, és que hi ha gent molt... Hi ha gent molt vàlida, però té gustos de merda, i això és així, no? I jo també.
S'ha de dir.
Jo tinc uns plaers culpables, que els quals són el meu màxim orgull, no? Hi ha 100%. Algunes coses que és bruta absoluta, i jo gaudeixo com un gorrino en xarca, no? Com a seu. I no passa res, no passa res.
Però que no és polit, això. No és pues el millor de la vida.
És el més polit que hi ha.
Absolutament.
Clar, clar que sí, sí, sí.
Idò, va, amb què començam avui?
Bé, idò, comença amb la gran estrena de la setmana. La gran estrena de la setmana és Spider-Man, que s'estrena, el podeu veure, als multicines, i també al cinema Regio, avui dimarts, al cinema Regio de Sant Antoni, en versió original subtitulada. I mira, he portat el tràiler i tot. Vinga.
Hola, me llamo Peter Parker. No os acordáis de mí, pero antes nos conocíamos. Iba a pasar algo muy malo y la única forma de impedirlo fue hacer que todo el mundo se olvidara de mí. Porque no solo soy Peter Parker, soy Spider-Man.
¿Qué haces, Frank? ¡Acabas de atropellarme!
Deja de lloriquear. Como quieras. ¡Hijo de...!
¡Vete a casa!
Tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula, jo, David. Moltes.
Moltes?
Sí. És que m'agrada molt la saga, m'encanta, evidentment, aquesta química que traspassa la pantalla de Tom Holland i Zendaya, m'encanta. I jo estic allà una mica per veure aquesta història d'amor portada a la ficció.
Sí, és que és una parella molt polida,
sí.
Són molt guais.
Sí.
Són així... I a més, se'ls estan enamorats.
Sí.
Ja, Clar, és que pensa que l'amor és una flor rara i quan apareix hi ha que celebrar-la.
I que es van enamorar el càsting de la primera pel·lícula que van fer, no?
Sí,
no és una cosa com tot molt de pel·lícula,
sí,
evidentment,
de pel·lícula.
Com no podia ser d'una altra manera.
Ja.
Què podem dir d'aquest Spider-Man Brand New Day?
A veure, que jo el cinema de superherois no m'interessa en absolut.
Mica,
Mica, mica. A veure, s'ha dit que a mi els del Joker i el Batman van agradar bastant.
D'acord.
Aquesta sí. Però en general és un món que m'és absolutament aliè. En qualsevol cas, he estat informant-me dins de blogs i de gent de amant de la saga Spider-Man, i diguem que hi ha una sensació de celebració,
sí?
Sí, d'engrescament, de dir per fi, perquè es veu que l'última no va agradar gaire, i aquesta sí. Aquesta sí, la gent ha rebut aquesta Brand New Day amb molt bon gust, i es diuen que és una mica com una reconciliació amb el personatge. Les crítiques són molt bones, diuen que és el millor Spider-Man en molt de temps, i s'ha de dir que, per exemple, bueno, el director és un director de la casa, no és un director famós, és un senyor que es dedica, que la seva feina és fer pel·lícules, com nosaltres ens dediquem a fer la nostra feina, com jo faig vídeos a la tele cada dia, no? És un artesà, és un tio que no té pretensions, no té ínfules artista, però és un tio que és de la casa de Marvel, ve de fer Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos.
Ni idea.
Ni idea.
Val.
Però pareix que Marvel, el senyor Marvel, va acabar molt content amb ell i va dir, va, idò, donem-li un encàrrec més.
Una miqueta més de feina.
Això mateix. Es veu que la primera mitja hora de la pel·lícula està molt bé, perquè són unes escenes d'acció molt divertides, el CGI està molt ben fet, per tant és una pel·li que s'ha de veure en pantalla gran, clar, no, és el que té. Si t'hi fixes, en el fons del cinema és un retorn com als anys 50, com als anys 60, quan es parlava del cinerama i el cinemascope, sí. I es feia aquestes pel·lícules amb uns formats panoràmics per competir amb la televisió. Aleshores es deia, ostres, en aquesta època està tornant, torna a ser una mena un espectacle com de barraca de fira, no? On pareix que l'aspecte visual, idò sí, escolta, tens una pantalla enorme, llueix-la, tens una sala amb un aparell de so potent, poderós, aprofita'l, sí, és veritat.
Sí, l'experiència no és la mateixa, veure una pel·lícula en una sala de cinema que veure a la casa, per molt bona tele que tinguis a casa, de 70.000 polzades.
Que, jo, per exemple, hi ha pel·lícules d'armes intimistes que estan molt bé, en format 3-4, que dic, bueno, les pots veure al menjador de casa i no passa absolutament res.
Exacte.
Però aquestes s'han de veure al cine.
Sí.
Aleshores, Joan, pareix que el més positiu és la dimensió personal del personatge, que l'home, el pobre Peter Parker, a la vida personal, com a senyor Parker, no li van bé les coses. Aleshores, s'entrega al 100% com Spider-Man. Perquè, esclar, com que l'amor no el correspon, idò, ha de dedicar-se a fer de superheroi per oblidar-se de les seves misèries quotidianes. No?
S'ha d'entregar la feina, bàsicament, per oblidar, no?
Ha de lluitar contra el mal per oblidar-se de les seves misèries personals.
Molt bé, m'agrada aquesta premissa. Molta gent es pot sentir identificada amb això.
Efectivament, sí, li encaixo com un guant.
I tant.
I després, esclar, amb això de l'univers compartit de Marvel, tu estàs veient una pel·li de Spider-Man, de sobte apareix allà el Hulk, apareix Punisher, apareixen com... És una mica...
Messi apareixia a la promo, sí, també, de la pel·lícula, vull dir,
Es van apareixent allò, superherois, una mica de passar per aquí, no? Home, som de la mateixa franquícia, no? Som de la mateixa casa, i pues, passem una estona. I clar, a vegades entrem una mica amb calçador,
sí,
no?
Sí, aquest multivers, hi ha aquest gent multivers, que no l'acabem de veure.
A mi en grinyola, ja estic ja fins al gorro del multivers.
Perfecte. Idò, primera recomanació, estrena absoluta, que a més avui podeu veure en versió original al Cinema Regional Sant Antoni, però tenim altres pel·lícules aquests dies.
Sí, jo també us diré que us dongueu pressa, perquè té tota la pinta del món que aquesta és l'última setmana que podreu veure al Multicines Obsession.
Val.
La pel·lícula de Curry Barker. S'ha de dir que enguany, els que ens agrada el cinema de por, hem tingut dos fites, que són Backrooms i Obsession. A mi Backrooms m'ha enamorat, jo penso que és la millor pel·lícula de l'any, però a veure, amb el meu criteri de merda, eh? Vull dir, amb el meu criteri que no...
Backrooms,
però per
apuntem.
Jo Backrooms és una meravella. Aleshores hi ha aquesta dupla. Backrooms potser és una pel·lícula més cerebral, més de mogudes internes, de... que es gaudeix, eh? Però és una pel·lícula que té transfons, i en canvi Obsession és més divertimento.
Vale.
És una pel·lícula que també té un missatge claríssim, que és sobre l'amor tòxic, la toxicitat de les obsessions romàntiques masculines, la trampa de l'amor romàntic, considerar l'amor com l'anul·lar la personalitat del teu objecte de desig, per així dir-ho. És a dir, ja saps que la premissa és que un home, un xicot que està enamoradíssim d'una lota que no li fa cas, aconsegueix que ella s'enamori d'ell a través d'una mena de conjur, però és clar, aleshores tu aconsegueixes que l'altra persona s'enamori de tu, però és clar, perquè està embruixada, no? Aleshores anul·les la seva personalitat i el seu criteri, i aconsegueixes una parella romàntica, però a quin preu, senyors, a quin preu?
Clar. Sí, sí, molt tòxica la cosa.
Molt tòxica la cosa. Vale. És una metàfora sobre toxicitats masculines i però és que, a més, funciona molt bé com a pel·li entretinguda, de terror, de situacions xungues, de parella embogida. Té moments molt guais i crec que és molt fàcil de gaudir. Té un parell de moments de susto, no de susto, de dir...
De saltar de la cadira.
De la cadira. Vale. També té un moment... No és una pel·lícula gore, és una pel·lícula espanyola, però també té el seu moment de cap rebentat i
una miqueta... Sort que no és gore.
Una miqueta de sang. Un poquiu de sang.
Val. Una dosi justa de sang i fetge.
És a dir, Obsession és una pel·lícula que pot agradar moltíssima gent. I si no us atreviu amb el cinema un poc de terror, crec que és una magnífica porta d'entrada.
Perfecte. Idò, us heu de fer via perquè potser ja aquesta és l'última setmana.
Efectivament. No tingueu tanta pressa amb l'Odissea de Christopher Nolan, que aquesta pel·lícula ha vingut per quedar-se unes quantes setmanes més.
Això segur.
Sí, sí, continua el multicines. Què es pot afegir de la pel·lícula de Nolan? S'ha dit molt, no?
Sí, sí. S'ha dit de tot.
Jo crec que no hem de tenir por a fer spoilers perquè és una història que té 3.000 anys.
Això és aleshores, veritat, clar. Si no t'has volgut... En quin moment... S'acaba l'espoiler.
Efectivament.
I si teniu por dels spoilers, baixeu un moment el volum de la ràdio, res, en 10 segons i tornem.
No, jo no pensi com acaba, perquè, a veure, és la història, ja fa 3.000 anys que sabem.
Això és veritat,
clar. Fins i tot a la dona d'Ulisses, Serrat li va fer una cançó fa 50 anys.
Sí, vull dir... Que aquesta història ja s'ha explicat, lo de l'espoiler ja...
Però és que també hi ha una altra cosa, és que els antics grecs van explicar ja totes les històries.
Clar.
Perquè dins la Ilíada i l'Odissea estan totes les històries contingudes, que després nosaltres l'hem estat allargant, però allà està tot concentrat.
Absolutament.
Sí, aleshores, és una pel·lícula que són 3 hores...
3 horasses.
3 horasses.
No es fa llarga, ja. No, a mi no se'm va fer llarga.
També s'ha de dir que els aires, els cinemes hi ha uns aires acondicionats molt bons.
Meravellosos, que fan que el temps passi volant.
Aleshores, són 3 hores de refugi climàtic.
Absolut.
I
a més, com hi ha molta d'aigua, a la pel·lícula és com que encara refresca més.
Refresca.
És una pel·lícula que refresca.
Sí, sí, és una pel·lícula molt mediterrània.
Sí.
Molt recomanable, en definitiva. Us ho passareu molt bé.
Sí.
Què més tenim a les cartelleres? Hi ha una comèdia espanyola, 3 de Mas, dirigida per Marolit, amb Salva Reina i Quira Miró. És una comèdia espanyola. És també un entreteniment. És les pel·lícules que, si no les veus al cine, les pots veure al menjador de casa i no passa absolutament res.
Perfecte.
I també, com no, pel·lis per boixos. És l'estiu, els nenes no tenen escola, idò podeu anar a veure Minions and Monsters, Bayana, Toy Story 5... pel·lícules que, mira, si teniu boixos petits i ja estan avorrits a casa...
Refugi climàtic
i ja els teniu entretinguts una tarda.
Exacte. D'aquestes opcions de cinema a la fresca tenim el Mecal, veritat, aquesta setmana.
Efectivament. És un cicle que es fa durant dissabtes, durant tot aquest mes d'agost, a Sant Agustí. Cada setmana tenen una temàtica diferent. La setmana passada era de comèdia. Aquesta setmana, curtmetratges documentals. Això serà a partir de les 10 de la nit al Parc Infantil de Sant Agustí.
Molt bé. I una recomanació fora de radar?
Efectivament. Perquè això se suposa... aquesta secció es diu programa doble, veritat?
Sí.
I jo primer parlaré del que hi ha a les pantalles, a Pitiuses, i després parlaré del que jo em doni la gana. O sigui, serà la torna, serà el segon.
Molt bé, d'aquestes pel·lícules que potser podem trobar a plataformes o... Jo, on les podem trobar?
La meva idea és que no estiguin a plataformes, que sigui una cosa rara. A veure, jo soc molt fan d'una plataforma que es diu ok.ru.
Ok.ru.
Que és una pàgina russa.
Té tota la pinta, tota, no?, pel domini.
Aleshores, si allà hi ha una pel·lícula que no trobeu ni a Filmin, ni a Netflix, ni a HBO, ni a Prime, està allà. Aleshores,
okay,
a vegades no la trobes doblada, no la trobes subtitulada, o trobes amb subtítols en portuguès, o amb subtítols en hongarès, o amb llenguatges... Però a vegades també les pots trobar amb subtítols en...
És un pla molt hardcore, sí.
O a vegades altres amb subtítols en espanyol, o amb subtítols en anglès, i te les apanyes. Aleshores, allà pots...
Aquesta combinació encara em ve tan
cor. Aquesta encara, no?
Val.
I allà, per exemple, pots trobar meravelles com Tampopo, de la qual ara sentirem un fragment.
Sensei, 最初 は スープからでしょうか? それとも麺からでしょうか?
最初はまず ラーメンはよく見ます。あ、丼の全容をラーメンの湯気を吸い込みながらしみじみ鑑賞してください。スープの表面にキラキラと浮かぶ無数の油の玉。油に濡れて光るシナチク。早くもゴロゴロと湿り始めたのに。浮きつ沈みつしている輪切りの
根。El japonès l'hem de polir,
Sí, l'hem de polir.
Per veure, abans d'entrar dins de Tampopo. De què sí, va aquesta
veure,
pel·lícula?
T'explico una mica aquesta escena. Aquesta escena és un jove que li pregunta a un senyor major, a un savi, com es menja el ramen, un ramen amb costelles de porc. Aleshores li diu que primer s'ha de bufar, s'ha de mirar la textura del caldo, després amb els palillos li fas uns copets a la carn, no? L'agafes i la mous a lloc, no te la menges en carn. Primer se li ha de donar les gràcies a la carn, no? S'ha de recordar el porc que han matat per fer el caldo, el braó, donar-li les gràcies, etcètera, etcètera, etcètera.
Tot molt cerimoniós,
sí.
Eh?
A veure, s'ha de dir que és una comèdia, que és una paròdia, que és una pel·lícula que fa molta mofa de les obsessions i de les devocions que tenen els japonesos pel menjar. Aleshores...
M'encantarà, la vull veure sí. Ja. A ok.ru.
Sí. Tampopo és una pel·lícula d'any 1985, dirigida per Yuzo Itami, i protagonitzada per Tsutsumu Yamazaki, Nobuko Miyamoto i Ken Watanabe. Na Nobuko era també la dona del director, que sempre feien junts totes les pel·lícules.
Ken Watanabe, m'encanta aquest actor.
Sí, 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 és magnífic. Aquí surt molt jovenet. Aleshores, en aquesta pel·lícula tracta d'una viuda que ha tingut una vida molt difícil, molt complicada, amb una que ha d'aixecar sola, portar sola la seva família, la seva filla, que té un negoci de ramen al costat d'una carretera. El que passa és que és un desastre perquè la dona no arriba a tot i fa uns fideus molt vulgars i molt normals. Aleshores, un dia arriba un camioner amb el seu ajudant, proven allà i veuen que aquest ramen és un desastre. Però veuen que aquesta dona és una bona persona i decideixen ajudar-la. Aleshores, un grup de camioners i de gent de la carretera, d'esforçats treballadors a la carretera, que ja saps que quan veus camions davant d'un lloc,
es menja bé,
es junten per dir... Hem de fer... És una mica com el programa aquí del Xicote, no? De que agafen un restaurant i...
Com es deia allò? Cuines que fan por.
No sé què, l'infierno en la cocina o alguna cosa així, no?
Sí, malsona la cuina, ens
sí,
diu
sí,
en
mateix.
Pablo.
Aleshores, s'ajunten per convertir el restaurant d'aquesta dona en un lloc magnífic. Aleshores, està molt bé perquè és molt hiperbòlica. I a més, entremig, hi ha com diversos sketchs, diversos gags sobre la relació dels japonesos amb el menjar.
Clar.
Hi ha una escena molt bona quan finalment ella prepara un plat de ramen i els camioners han de donar el vistiplau. Sí, sí. Quan comencen el menjar en silenci i després acaben i fan... Clar, que el subtítol anglès era Yumi, no? El subtítol anglès era...
Home, que... Una traducció una mica lliure, no?
Sí, però... I tots allà com...
Yumi.
Yumi, vale. No? Vale, jo això em va recordar molt uns dibuixos animats que feien fa molts anys a TV3 i al Canal 33, no sé si es deia El Gran Sushi o alguna cosa així, que era un anime del mangaka d'Isuke Terasawa, que era un boix que anava a...
En Pablo Morganti la coneix, aquesta sèrie.
La coneix. El Petit Chef. És de l'any, de finals dels 80, començaments dels 90, i era molt friqui, perquè també era un home, era un nene que anava a concursos de gastronomia.
Com Masterchef Junior.
Masterchef Junior, clar, en lloc de tenir en Jordi Cruz i aquella senyora que és neta de...
Que bueno, crec que ja no hi és,
sí,
ara
no
hi ha un
és,
altre
no?
Lot.
Doncs tenia un jurat entusiasta que feia... Oh!
També.
És el millor que he provat a la meva vida!
L'hem de recuperar, aquesta sèrie.
Sí, l'hem de recuperar.
Idò, alguna cosa més?
Sí, del director, Yuzo Itami, que té una vida molt curiosa, que va morir relativament jove, perquè ell feia paròdies, sempre feia comèdies, i va fer una pel·lícula on se n'enfotia, se feia molta broma, dels yakuzas, de... que es deia...
És com la màfia japonesa,
sí,
no?
Sí, sí. Mimbo, l'arte de l'extorsió, de l'any 92. I a conseqüència d'això, li van paga una pallissa important que el van deixar bastant malament.
Déu-n'hi-do.
Després va fer una altra pel·lícula sobre una secta, també fent burla d'una secta religiosa, i a l'any 97 l'home va aparèixer mort, diuen... No se sap si suïcidat o si el van suïcidar. De fet, la mort d'aquest director, d'aquest home que feia comèdia, ja veus, d'en Yuzo Itami, encara està en el misteri.
És un misteri.
És un misteri. El que, i també és un misteri, la seva pel·lícula tan popó, perquè no està a plataformes i no es pot veure, però jo vos convid que la descobriu, perquè és una comèdia deliciosa, meravellosa, i us ho passareu pipa.
L'hem de trobar.
Idò. Clar que sí.
David Ventura, moltíssimes gràcies per aquest doble programa i la setmana vinent una mica més de cinema.
Més, clar, faltaria més. Gràcies a tu per convidar-me.
Home, un plaer. Nosaltres ara ja enfilem el final del programa d'avui i ja estem començant l'agost i toca fer classes de repàs.
Classes de repàs.
Tots ahir 40 minuts i dos, sí, enguany, durant el mes d'agost, farem una repassada a algun dels continguts del programa que s'han emès durant la temporada regular i que d'alguna manera s'han convertit en assignatures pendents. Sentirem reportatges i entrevistes sobre assumptes que no hem aconseguit ni resoldre ni oblidar. Així que fent un salt al passat, avui ens traslladam fins al 16 d'octubre de 2025 i jo em pregunto, de què parlarem avui? Parlant d'espècies invasores, concretament de les culebres, que van aparèixer a l'illa d'Eivissa fa més de 20 anys. Avui en volem parlar amb la doctora en Ciències Biològiques i col·laboradora del programa, Antònia Maria Siré. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
I ho fem després de la carta que vas dirigir al conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Ambient, en Joan Simonet, que et va portar a escriure aquesta carta.
Bé, he de dir que no és la primera vegada que fem una iniciativa d'aquest tipus. Crec que deu ser la tercera des de l'any 2018. I és una iniciativa en la que, a veure, no va ser en Simonet en qui va anar dirigida, sinó inicialment a la presidenta del govern balear, les altres vegades també, per demanar actuacions concretes. El que passa és que per poder fer aquestes actuacions concretes, com que la presidenta, diguem-ne, la màxima autoritat, però qui ha d'actuar són estaments inferiors, també s'envia una altra carta, que no siga còpia, sinó contextualitzada en el càrrec i les competències que té, en el conseller. També es va enviar en el president del Consell d'Eivissa, perquè, evidentment, són actuacions que s'han de fer a Eivissa i el Consell, doncs, n'ha d'estar al cas i, a més, hi ha de participar i actuar, i també en els 5 alcaldes de l'illa d'Eivissa, perquè, evidentment, són actuacions que s'hauran de fer en el seu territori. I en aquest cas també es va contextualitzar en propostes concretes que afectarien en el seu territori. A veure, el que ens va moure a fer això és el mateix que ens ha mogut des de fa tant de temps. És el fet de que tenim davant dels nostres ulls un malbaratament dels nostres ecosistemes, tenim davant dels nostres ulls com s'està extingint una espècie endèmica que és molt més del que la gent es pensa i una inactuació palesa, és a dir, una paràlisi institucional que no és comprensible. I com que no és comprensible, mentre hi hagi alguna cosa a fer, seguirem insistint. Tots aquells estaments i persones més o menys sensibilitzades amb aquest problema i seguirem enviant cartes, pressionant, demanant que es facin coses.
Ara et demanaré per a les persones que signen aquesta carta, però em deies que és la tercera missiva, la tercera iniciativa d'aquesta natura, no? Fins ara, quina ha estat la resposta per part de les institucions?
Bé, he de dir que una de les respostes que va arribar tard, però finalment va arribar, va ser la promulgació de la llei de protecció de la sargantana balear, Podarthis lilfordi, i la sargantana pitiusa, Podarthis pitiusensis, que és un decret llei autonòmic 1/2023. Aquesta va ser una de les primeres iniciatives i la veritat és que, diguem-ne, era necessari, va arribar tard. També he de dir que encara no s'ha desenvolupat aquesta llei de la manera adequada i, per tant, quan es comenci a posar quarantenes en els arbres de calibre que arribin a Eivissa, no només oliveres, sinó tot tipus d'arbres i d'altres materials, segurament ja serà tard. Però, a veure, per lo menys hi ha una resposta institucional que davant del món no quedam com que els habitants d'aquesta terra, d'una manera impassible, hem deixat que s'extingeixin les nostres espècies endèmiques. Que això és una cosa que crec que hem de tenir molt en compte, la responsabilitat que tenim nosaltres de cuidar aquest patrimoni natural.
I també la resposta ciutadana, no?, que hi ha hagut al llarg d'aquests anys.
Efectivament. Si he signat aquestes iniciatives, diguem-ne, només jo en nom i cognoms, DNI, i adreça, per si de cas han de venir a demanar-me responsabilitats, és perquè sé que darrere meu hi ha molts de ciutadans que, evidentment, volen i apoyen que es faci això. La solidaritat, el recolzament i el demanar-me que continuï treballant en aquesta línia és continua i és diària. De fet, tot és voluntariat que està darrere d'intentar frenar la proliferació de serpents, tot és voluntariat que està darrere d'intentar protegir les poques sargantanes que queden dins casa seva. Totes aquestes persones realment és una força de recolzament molt important i és el que ens porta que continuem fent el que fem.
Ara parlaves de les persones que signen aquesta missiva, aquesta carta. Ets tu,
Sí.
I darrere de tu, totes aquestes persones que s'han unit en aquest moviment social, d'alguna manera.
Sí.
De manera simbòlica, no?
No només de manera simbòlica, sinó de manera explícita, que m'ho han explicitat en missives personals. Tengues en compte que Sos Sargantanes és una xarxa de voluntaris en ses que hi ha més de 500 persones estructurades, que reben informació a través del correu electrònic i que em contesten en aquests correus electrònics fent-me saber quin és el sentiment que tenen. I a part també he de dir que hi ha moltes altres persones que també estan en aquesta labor sense estar estructurats dins de cap xarxa. Per exemple, hi ha un col·lectiu que es menysprea moltíssim a les institucions, que és el col·lectiu de residents estrangers. Els residents estrangers estan fent una labor extraordinària dins d'Eivissa, posant trampes a les seues finques, intentant mantenir zones que no tinguin accés a les serps, i per tant una espècie de sargantanaris o de...
De santuaris, no?
Santuaris de sargantanes, i estan fent una labor molt proactiva.
Molt proactiva en aquest sentit. Parlant de proactivitat i d'Antònia Maria, que et porta a escriure aquesta tercera missiva ara mateix?
Mira, els temes de medi ambient són molt canviants, sobretot amb una arribada tan espectacular com han tingut les serps a Eivissa i una colonització tan ràpida com està tenint la serp de ferradura dins tot el territori de Silla. He de dir-vos que avui en dia ja està confirmat que la serp de ferradura ha arribat a tots els racons de Silla. Això, a més, es va confirmar en a un congrés d'herpetologia que va tenir lloc els primers dies d'octubre a Barcelona. I què vol dir això? Vol dir que en un temps màxim de 5 anys les poblacions de sargantanes naturals hauran desaparegut. Això vol dir que estem en un moment que si no fem molta via, si no m'us donem molta pressa, no podrem salvar ni els mobles. Per tant, estem en un moment en el que qualsevol sargantana que puguem trobar a un lloc natural hem d'intentar protegir aquella zona per evitar que hi arribin les serps, perquè si no desapareixerà entre 3 i 5 anys aquella població de sargantanes. Això vol dir que hem d'actuar d'una manera molt ràpida, contundent, eficient i en mesures reals. En aquesta carta que vaig dirigir a les autoritats, els hi dic això. I els hi dic en a quins llocs s'han de fer coses reals. És a dir, hem de fer zones petites, de 20, 50, 100 metres quadrats, no hi importa que siguin gaire més. Un jardí de qualsevol casa ja té aquest espai. Protegides amb valles antiserps. És a dir, amb valles que es forat no hi pugui passar-hi una serp.
Ni que sigui petita.
Exacte. Ni que sigui petita, hem de calcular sempre el dit petit d'un infant. Si passa el dit petit d'un infant de 10 o 12 anys, hi passarà una serp. Això és la nostra mida màxima. Per tant, aquestes zones han de tenir aquest tipus de valles, s'han de construir vigilant molt bé els detalls i sobretot s'ha de tenir en compte que la paret que es faci no importa que sigui molt alta, basta que tingui un metro d'altura, però que la banda de dalt de tot ha d'estar recorbada cap enfora. Perquè així, si una serp intenta escalar, el propi pes de la serpent la tomba enrere i no pot arribar.
Té sentit.
Llavors, a dins, hem d'habilitar un hàbitat per les sargantanes i que s'ho passin bé. Tots ho sabem, on s'ho passen bé? A una paret de pedra seca. Per tant, el que hem de fer és deixar un tros de paret de pedra seca o fer una piràmide de pedres i pedrull, per què no? És a dir, allí amuntonades, vigilant de tal manera que quedin espais que no es puguen remullar mai. Jo crec que les inundacions d'aquests dies ja ens diuen hasta on poden arribar les precipitacions a una zona, per tant, hi té que haver-hi aquesta previsió, i llavors deixar que allí dins hi creixi tot tipus d'herbes naturals que creixerien en aquella zona. Per exemple, és molt important pensar en les plantes que nosaltres hem vist sargantanes que mengen, o bé les seues flors, els seus fruits, o que es mengen els coquets que les visiten. Estic preparant un article per tal de poder facilitar a tothom aquest tipus de coneixement, aquest llistat de plantes, però són en realitat el que tothom coneix per males herbes. Qualsevol mala herba, una sargantana li està bé. I vigilar de no sembrar herbes, és a dir, herbes no, matolls aromàtics, romaní, coses d'aquestes no, perquè això, per cert, una cosa interessant, romaní i sàlvia fa fugir les serps. O sigui, que si tu tens una zona de jardí amb una valla que impedeix l'arribada de les serps i per fora d'aquesta valla fas un cercle d'aromàtiques, tipus menta, sàlvia, romaní, això ajuda. Ajuda a que les serps se'n vagin cap enfora.
I en canvi podria treure les sargantanes?
No, tampoc els agrada les sargantanes. Per tant, no han d'estar mai dins del santuari de sargantanes.
D'acord.
No han d'estar dins del sargantanari, per entendre-nos. Allí hi hem de posar tapereres, xuclamel, tot esbarzer, per exemple, va la mar de bé, blets, calèndules, sonxos, és a dir, aquestes coses que els pagesos arranquen dient que són males herbes i que no deixen créixer, això és el que li agrada a les sargantanes.
Beníssima idea, ja tenim estructuradíssim aquest jardí, aquest santuari, on podem mantenir allunyades les serps i que li agrada a les sargantanes, però ho podrem llegir de manera més extensa en aquest article que prepares, veritat?
Sí, perquè he vist que hi ha molta gent que té dubtes i que a més hi ha errors de bulto, com per exemple recomanar dins de les plantes autòctones romaní. Dius, autòcton sí que és, però no agrada les sargantanes ni agrada les serps. I a més no solen tenir coquets, perquè justament per això són plantes que posem dins armari, perquè fan fugir els coquets.
Exacte.
Clar, o sigui, tinguem una miqueta de sentit comú.
Molt bé. Ens has parlat d'aquest horitzó de 5 anys, veritat?
Com a molt.
Com a molt. Un horitzó màxim de 5 anys.
Sí.
I som a temps encara de revertir aquesta situació, Antònia Maria?
A veure, no. És a dir, revertir la situació com ho concebria un ciutadà normal i corrent sense coneixements d'ecologia, no. Ara, sí que som a temps de revertir aquesta situació per tal de mantenir la idiosincràsia dels ecosistemes eivissencs. És a dir, sí que un moment determinat encara es pot tornar a intentar la erradicació de les serps. He de dir que tot el que s'ha fet fins ara no ha set en cap moment un plantejament d'erradicació de les serps. És a dir, tot el que s'ha fet fins ara, aquests tècnics que estan omplint-se la boca de que estan treballant per erradicar les serps, el que han fet és control de plagues. I són dos enfocaments completament diferents. Per tant, ara el que sí que es podria fer és salvaguardar les poques sargantanes que tenim i guardar-les, per si de cas, en un moment poden tornar a evitar els nostres ecosistemes. Amb la certa ferradura en els nostres ecosistemes és inviable la convivència. Per tant, el control de plagues no m'ho serveix. Té que ser un plan d'erradicació. Aquest plan d'erradicació es pot plantejar ara que ja sabem que ha arribat a tota l'illa d'Eivissa. I es pot plantejar començant per la zona allí on ara hi ha menys serps perquè fa més temps que han arribat, que la zona Sant Carlos, Sant Llorenç, Santa Eulària. En aquest triangle es pot començar a pensar en una erradicació i anar posant valles de contenció, zones en les quals sabem que no hi ha serps. I a partir d'aquí anar guanyant territori, posant tot un sistema de valles de contenció antiserps i també de trampes, sentinela, que ens indiquin si hi ha serps o no en aquella zona, i anar guanyant territori. Però amb una planificació clara i demanant a tota la ciutadania que treballin tots conjuntament. Perquè una altra de les coses que s'ha fet molt malament és haver abandonat a la ciutadania que cadascú campi com pugui i que cadascú capturi serps com pugui. No s'ha volgut estructurar, ajudar a la ciutadania d'una manera global.
IB3 Ràdio és informació.
Hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol!
Tèntol!
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
El dia a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. L'agenda.
Solo queda una vela encendida en medio de la tarta y se quiere consumir.
12:57, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i és el moment ara de repassar l'agenda cultural del dia. Nieves García Gálvez, molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Formentera per anar de concert per les festes de Santa Maria.
Sí, la música començarà a sonar a partir de les 10 de la nit amb Sant Genís, el projecte del músic català resident a la Pitiusa del Sud, Genís Campillo. I en acabar serà el torn d'un dels plats forts d'aquestes festes, el concert del grup valencià La Fúmiga, que fa una aturada a Formentera dins de la seva gira de comiat. Tot això serà l'escenari instal·lat a la plaça de la Constitució de Sant Francesc i organitzat per la Comissió de Festes Santa Maria.
Avui la faran grossa, sí. Amb La Fúmiga Formentera. De Formentera venim cap a Eivissa i ens aturam a Vila, on les festes de la Terra avui es celebren a ritme de Flower Power.
Des de les 7 de la tarda i fins la mitjanit, el passeig de Vara de Reis omplirà de música, llibertat i esperit comunitari amb els DJs Roger Sánchez, Sam Ofi i Laet.
També aquesta tarda hi haurà molta música a Sant Jordi amb una nova edició de la proposta Premarieta Fest.
Una banda tribut a Héroes del Silencio, Marc Cuevas i el senyor Cardona formen aquell cartell d'aquest esdeveniment que començarà a les 8 de la tarda a la plaça de Sant Jordi. Hi haurà també zona per infants amb castells inflables.
I acabem a Santa Eulària per veure l'exposició Ibiza Mia de Wendy Williams.
La mostra reuneix, ofereix una mirada pictòrica als paisatges i la llum d'Ibiza. S'exhibeix a la sala d'exposicions Sant Jaume 72 i encara que s'inaugura aquest dijous es pot visitar a partir d'avui, aquesta tarda en horari de 5 a 8.
Molt bé, i Don Nieves, ens quedem amb tot això fins demà a Salamera.
Fins demà, allà mos veiem.
Allà mos veiem, fins demà. I en aquest últim minutet del programa aprofitem per felicitar la cantant, música i compositora Eva Maral, que va néixer tal dia com avui de l'any 1972, avui fa 54 anyets. Als anys 90 va formar el duo de rock-pop Amaral, juntament amb en Juan Aguirre, amb el que ha publicat una quinzena d'àlbums. Han venut al voltant de 4 milions de discos al llarg de tota la seva trajectòria i han rebut innumerables premis. Ella està considerada, a més, una de les millors vocalistes de rock espanyoles. Avui la felicitam i ens acomiadam escoltant aquest El Universo Sobre Mi, un tema de l'any 2005 que forma part de l'àlbum Pájaros en la Cabeza. Demà, a partir de les 12:04, ens trobareu a Nieves García Galvez, amb Pablo Morgantino. En Pablo Morganti es quedarà aquí, però estaran Carlos Bosch, tots a Salamera, a Vara de Rei, per celebrar el dia de Santa Maria des de Salamera. Molt bona tarda i fins demà.
IB3 Ràdio. Les notícies de la una.
Bon dia, comencem la informació a Eivissa, on s'ha ampliat el perímetre de recerca cap a la platja de Benirràs de l'home de 82 anys que pateix Alzheimer i que ha desaparegut el